Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Què tal? Benvinguts a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei. Això és el que ens diria Josep Gomà. El tenim de vacances. Nosaltres agafem el timó i explicarem el que passa per aquí les nostres conrades, la gent de casa nostra que juga a hoquei. Parlarem d'aquesta hoquei lliga amb un empat entre el derbi entre Noia i Calafell, la derrota del Vilafranca davant del Sant Just. Evidentment parlarem de l'espectacular victòria del Noia dijous de l'altra setmana davant del Barça en el partit de Champions. A la hoquei plata, còmoda victòria del Vendrell, un Vendrell que dominava l'Oviedo amb claretat. La Copa La Princesa, que quedava definida, i ens en parlarà el Jordi d'aquí un rato. A més, el noi anunciava els 4 cares noves per la propera temporada. Repassarem la Copa Europa, la Iberdrola femenina, la Copa Femenina, que també la tenim en marxa, i la resta de categories dels equips de les nostres conrades. Parlem d'hoquei, presentem els nostres contertulians, Raimon Mascaró.
Hola, bona nit.
I Jordi Graell.
Hola, bona nit.
Bé, Jordi, em sembla que vens i engeguem per aquí de la presentació de la Copa Princesa, que ja el quadre definit.
Sí, correcte, ja acabem el programa de la setmana passada dient que doncs, en poques hores doncs, sabríem la seu i finalment va ser així, perquè el dijous doncs, la federació anunciava que el Vendrell seria la seu de la Copa La Princesa, i res, doncs aquest dimecres mateix, doncs res, fa una estona, doncs s'ha dut a terme la presentació, una presentació a nivell local, ja que s'espera que també doncs, intentar fer una recepció també amb els equips a mesura que es vagi acostant la competició, però com deia, doncs, fa una estona doncs, s'ha dut a terme la presentació aquí al Pavelló Quim Tomàs, perquè aquest cap de setmana s'ha jugat l'última jornada de l'Hockey Lliga Plata, i ja hem conegut tots els equips classificats. Teníem el Vendrell com a anfitrió, després de confirmar-se com a seu, també teníem el Xum com a líder del grup nord, ens faltaven dues places, el Cerdanyola doncs, va confirmar els pronòstics, perquè doncs, ja ho dèiem la setmana passada, que tenia un gol a baraix bastant favorable, i per tant doncs, el Cerdanyola doncs, també doncs, serà en aquesta copa, i en canvi del grup sud doncs, només hi haurà un equip, que és el Reus B, que doncs, ha acabat com a líder la primera volta, i per tant, doncs aquests són els 4 equips. En aquesta presentació s'han donat a conèixer els horaris de la competició, una Copa de la Princesa que es durà a terme entre el dissabte 8 i el diumenge 9 de febrer. Dissabte 8 de febrer a la tarda, 5:45, la primera semifinal entre el Reus B i el Cerdanyola, mentre que a les 8 serà el torn del conjunt anfitrió, el Club d'Esports Vendrell, que s'enfrontarà al Xumfrit Ràbits. Com diem, doncs, com hi ha 3 equips del grup nord, doncs n'hi ha 2 que han segut de creuar, com són el Vendrell i el Xum. I la final que queda definida per diumenge a 12:45 al migdia. Una final que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, mentre que a les semifinals, a l'espera que la federació confirmi, doncs en principi es podran seguir per ràdio i televisió al Vendrell, tant la primera com la segona semifinal. I en una presentació on, a banda de donar a conèixer també els horaris, doncs, també s'ha anunciat que a partir de demà doncs, ja es posaran a venda les entrades, que es poden adquirir de dues maneres. O bé de manera online, a través de la plataforma Entràpolis. Aquí doncs, tothom doncs, ja la pot adquirir a partir de demà, amb uns preus de 8 euros per cada semifinal i de 10 euros per la final. I de manera física també doncs es poden adquirir, en aquest cas, les instal·lacions del Club d'Esports Vendrell, a l'oficina, també doncs, a la floristeria Sant Romà i a Ganivets Vendrell. Aquests són els punts físics on es poden adquirir les entrades, però aquestes entrades físiques només estan obertes a socis i abonats del Club d'Esports Vendrell. En aquest cas, doncs, són unes entrades en forma d'abonament que doncs, per un preu de 10 euros permeten veure tots els partits de la Copa, els 3, les dues semifinals i la final. I per tant, bé, doncs, com dic, doncs, a partir de demà doncs, hi ha a la venda les entrades d'aquesta Copa, per la qual encara queden 2 setmanes.
Molt bé, ha quedat aclarit aquest tema. Passem a el que ens ve una mica més lluny. Nosaltres sortim dimecres, el dijous hi havia jornada europea. Si de cas, Raimon, repassem els resultats en el grup A.
Doncs sí, en el grup A teníem aquest Noia 3, Barça 2, Porto 3, Reus 2 i Barcelos 5, Sant Omer de França 2. La classificació d'aquest grup A queda encapçalada pel Barcelos i el Noia, amb 14 punts el Barcelos, 13 el Noia. En tercera posició tenim el Reus Deportiu amb 9 i en quarta el Tatalleria seria el Porto també amb 9. Barça i Sant Omer, que serien els dos últims classificats a 5è i 6è lloc d'aquesta classificació, i no tindrien accés de moment a jugar les fases finals.
Queden 4 partits, la cosa està per veure i veurem com acaba. En el grup B?
Teníem Tricino 4, Oliverense 4, Benfica 5, Liceu de la Corunya 1 i Balongo 2, Dinan-Quever francès 0. I la classificació està encapçalada pel Benfica amb 16 punts, segona posició el Tricino, tercera amb 11 punts, tercera l'Oliverense amb 9, i Liceo fent el tall amb 6. Balongo i Dinan-Quever amb 5a i 6a posició amb 4 i 3 punts respectivament.
Sí, el que podem dir d'aquest partit, ja he dit al principi, espectacular victòria del Noia davant del Barça. Aquest Barça que la Lliga ho té pràcticament còmode, que no perd cap partit, i en canvi Europa que va fallant més d'una vegada. Ara, moment, a falta de 4 partits per acabar aquesta fase regular, el Barça estaria fora. El Noia començava la primera part amb 0-2 en contra. La veritat és que la represa, el Noia va buscar la porteria incansablement de Sergi Fernández, no, de Marc Grau primer, de Carles Grau, i Xavi Costa aconseguia reduir diferències amb 3 gols, jo diria que tots 3 de la mateixa banda, que li suposaven doncs aquesta victòria als homes de Carlos Cortijo. El segon, una altra espectacular jugada amb superioritat després de la targeta blava de Carles Grau, ara sí, entrava a pista Sergi Fernández, i aquí era el germà de Sergi Aragonès, Xavi Aragonès, el del Noia, qui col·locava a l'empat el Lluminós. I ja arribava el gol final espectacular de Jordi Bargalló, també de la mateixa banda, també la creueta de la porteria que feia embogir l'Olímpic de l'Ateneu amb aquesta gran victòria. Una victòria, doncs, que posa el Noia molt, molt a tocar per seguir endavant en aquesta competició. Una competició que la setmana que ve ja la viurem una altra jornada. Anem a l'Hockey Lliga. Jordi, parlem d'aquest derbi Noia Calafell.
Doncs sí, un derbi que, bé, doncs, com deies, el Noia li arribava doncs, tot just 3 dies després d'aquesta gran victòria contra el Barça. I bé, doncs, no sé si això doncs, es va notar a la primera part, perquè a més un Noia que tenia la baixa de Xavi Aragonès per problemes físics. I bé, doncs una primera part que sí que el Noia crec que va sortir millor, de fet va tenir un penal per avançar-se mitjançant Ivan Morales, però Camps que doncs, el va aconseguir desviar. I bé, doncs un Calafell que al principi doncs, potser li va costar entrar una mica, però a partir de l'entrada, sobretot de la segona unitat, amb jugadors com Jepi Selva o Sergi Mires, va millorar les seves prestacions i s'avançava doncs, precisament amb un gol de Mires. Després, Jepi Selva aconseguia augmentar l'avantatge amb el 0-2, que és el resultat amb el qual es marxaria el descans, tot i que doncs, poc abans de la mitja part també el Noia va tenir una falta directa de Martí Gavarró, que tampoc va poder superar Camps, i de fet una acció que també doncs, va ser força polèmica, perquè doncs, Martí Gavarró, després de fallar la directa, doncs, rebia una empenta de Sergi Folguera, que hauria pogut ser penal, els altres no ho van considerar així. Això va provocar també doncs, una petita trifulca, que al final va acabar amb una blava per Gavarró i per Marimon. Però bé, doncs, com dèiem, doncs, el marcador no es movia fins a la segona part. Una segona part on el Noia sí que realment doncs, va recuperar una mica l'empenta inicial i aconseguia doncs, tornar a restablir les taules. Primer un gol de Toni Salvador, després amb un gol de Jordi Bargalló. També va haver una mica de polèmica pel mig, també amb un possible penal d'escala a Esteller abans de l'empat a 2. I bé, doncs, el tram final, doncs, el partit que s'hauria pogut decantar per una banda o per una altra, però doncs, el marcador que ja no es movia més.
Sí, els dos entrenadors es queixaven de que havien de guanyar els 3 punts per una banda i per l'altra, i bueno, el partit que s'acabava amb aquest empat, que jo crec que no anava bé ni amb uns ni els altres. Abans de sentir les declaracions de Carlos Cortijo i Guillem Cabestany, el Vilafranca, que perdia 0-2 davant del Sant Just, un partit, jo diria que on el Vilafranca sempre va anar una mica per darrere del joc de l'equip d'aquest Sant Just, un equip incòmode, un equip que costa molt de batallar sobre la pista i que veritablement va fer estralls a la defensa vilafranquina. Ho provaven, ho intentaven, malauradament el resultat, trist, curt, 0-2, o Vilafranca, que es quedava sense marcar i que el manté a la penúltima taula, al penúltim lloc de la taula classificatòria. Anem a escoltar a Guillem Pérez, entrenador del Vilafranca.
Amb Guillem Pérez, l'entrenador del Vilafranca. Bé, Guillem, avui era un partit, després de sumar 3 punts amb l'Igualada, avui aquí a Vilafranca, a casa, era un partit d'aquells importants, no? 3 punts importants que al final Vilafranca, per petits detalls, una directa sobretot, que posa el 0-1 al Sant Just, se l'han portat ells.
Sí. Jo surto decebut, surto molt decebut, perquè teníem el partit, crec jo, on te volíem a l'inici, la primera part, i l'hem deixat escapar. Crec que no hem fet el lloc que ens tocava. La primera part hauríem d'haver treballat i exigit molt més al Sant Just, i tinc la sensació que a l'inici hem estat còmodes, però no hem acabat de materialitzar el que ens faltava. Crec que ens hem acomodat a la primera part, i a la segona la frustració i el xutar a porteria però no aconseguir gol ens ha portat al no fer res, a la desesperació.
Bé, començar la segona volta perdent 3 punts eren importants, no? Perquè a baix van sumant els altres i tu hauràs d'anar a buscar punts ara fora.
És que nosaltres, és que el que tenim, hem de tenir clar, és que hem de guanyar tots els partits. No ens val, és que aquesta pista sí, no, hem de guanyar tots els partits. La mentalitat i l'ambició l'hem de tenir. I avui era un dia clau, era un dia molt clau. I tinc la sensació que no ho hem tingut. No ho hem tingut i no sé per què ha sigut, si és per el fred, per què, però el fred també el tenia Sant Just. Aleshores, qui vol més, al final jo crec que s'ho acaba guanyant.
Bé, comentaris agredolços de Guillem Pérez, que s'ha de lluitar, que s'ha de seguir, que s'ha de treballar, que encara queden partits. Anem a escoltar ara Carlos Cortijo, entrenador del Noia, després del derbi. Bé, estem en Carlos Cortijo, final d'aquest partit. Noia Calafell, Calafell Noia, tots aquests partits són així d'entretinguts. No sé, hi ha hagut oportunitats per una i altra banda, però al final el repartiment de punts, que no sé en qui agrada, amb un dels dos.
Bueno, lógicamente los dos equipos me imagino que quieren ganar, por lo menos nosotros. Yo no sé si a ellos les vale aquí el empate. Sí, es verdad que muchos equipos que vienen aquí ya les vale el empate. Y bueno, viendo un poco los últimos minutos, creo que nosotros hemos intentado hacer más por ganar el partido. Ahora, creo que al final ha sido un partido muy igualado, un derbi, con muchas emociones. Y bueno, yo sobre todo quiero felicitar, independientemente del resultado, quiero felicitar a mis jugadores que vienen de una carga mental y física tremenda. El otro día 0-2 al descanso con el Barça, hoy 0-2 al descanso con el Calafell, y han tenido otra vez más la capacidad de mentalmente ser fuerte, revertir la situación, y hemos estado a puntito de poder conseguirlo. Cierto es que con el 0-2 el Calafell ha podido igual cerrar el partido, o no cerrarlo del todo, pero sí enfocarlo mucho, no lo han hecho, y luego nosotros nos hemos metido en el partido y, como te digo, creo que hemos hecho méritos para poder ganarlo.
Què els diu Carlos Cortijo després d'un 0-2 al vestuari? Que surtin, jo diria que més enxufats o més motivats.
Bueno, es el ADN Noia, ¿no? Que aquí tanto decimos. Tienen esa personalidad y ese amor propio, ese orgullo que hace que haya jugadores, bueno, que tenemos en ese aspecto diferencial ahora en el deporte. El tema mental es clave, aparte del físico y luego, lógicamente, jugar bien a hockey, tener técnica y lectura de juego, pero mentalmente, pues igual otro equipo con un 0-2 en casa se viene abajo y nosotros, pues una vez más, como te digo, pues hemos tenido esa fortaleza y de engancharnos al partido y por poquito hemos tenido, creo que, opciones claras para poder llevarlo. Sí nos ha condicionado un poquito la novena falta, quedan 5 minutos y ahí, lógicamente, pues hemos pedido un tiempo y hemos intentado, bueno, pues no podíamos llegar a la décima. Entonces ahí, lógicamente, pues no hemos podido darlo absolutamente todo porque teníamos el riesgo este de la falta, pero bueno, en líneas generales yo creo que el esfuerzo es tremendo a nivel físico y mental. Ahora, gracias a Dios, tenemos una semana sin partido en 3 semanas que podremos descansar tanto física como mentalmente y podremos preparar el partido del próximo fin de semana con un poquito más de garantías.
Bé, això és el que deia Carlos Cortijo, que ell pensava que sumaria els 3 punts. Guillem Cabestany també pensava el mateix. Escoltem a Guillem Cabestany. Bé, estem aquí en Guillem Cabestany després d'aquest partit. Partit, Calafell, Noia, Calafell, sempre són intensos. Podem dir una part per cada equip?
Sí, segurament una part. Sí, podem dir que sí, tot i que a la segona part, de la manera que ha anat el partit, crec que inclús veient que el noi ha dominat una mica més que nosaltres, penso que hem generat les suficients ocasions clares, contraatacs o accions com per haver rematat el partit, com per haver fet algun gol més i que això hagués complicat més les coses al Noia. Però si ens mirem en perspectiva, segurament la primera part ha sigut més nostra i la segona més del Noia, sí.
No. Bé, i ara deixem la Hockey Lliga i ens anem a l'Hockey Plata, aquesta còmoda victòria del Vendrell davant l'Oviedo.
Doncs sí, realment un partit sense gaire història perquè al primer minut el Vendrell guanyava 2-0 gràcies a gols de Gary Villares i Gerard Montserrat. Al cap d'uns minuts, Villares, que tornava a veure porteria per fer el 3-0. I bé, doncs, la ferida que s'hauria pogut fer més gran en aquests primers minuts, si no fos perquè el Lluís Ferrer ve una blava, això va frenar una mica el domini. Pelayo Álvarez, això sí, no podia superar Xavi Arcas a la directa, tampoc l'Oviedo ha aprofitat la superioritat numèrica. Després, quan el Vendrell semblava que tornava a recuperar una mica la iniciativa, l'Oviedo feia el 3-1 mitjançant Nacho Fernández, però bé, doncs, quan semblava justament que l'Oviedo doncs, potser tenia alguna opció de reenganxar-se, doncs el porter Emilio Sánchez, que s'estrenava aquesta temporada perquè l'Oviedo tenia la baixa del porter titular habitual com és Dani Menéndez, doncs veia la targeta blava, una acció que semblava que hi hagués sigut dintre l'àrea, però els àrbitres van treure fora, per tant va ser una falta directa que Ferretti enviava al travesser, però aquí sí que el Vendrell aprofitava la superioritat numèrica, precisament mitjançant Ferretti, i amb el 4-1 aconseguia marxar al descans, tot i que l'Oviedo de nou disposaria d'una altra directa, en aquest cas Arcas també aturava a Miquel Navajas, i a la segona part doncs sí que el Vendrell doncs, ja va sortir decidit a liquidar el partit, i arribar doncs, fins al 7-1. Això va provocar que, doncs, per exemple, els últims minuts també veiéssim sota pals a Fran Mirabent, que aquesta temporada doncs, encara no havia tingut minuts. També va ser un partit on vam veure la reaparició d'Aldo Velasco després de perdre's per lesió al partit de Cerdanyola. Molts minuts també per Martí Portela, que és un jugador que últimament doncs, no havia entrat tant. I bé, doncs, el tram final doncs, ja de tràmit, doncs, l'Oviedo, que també doncs, veuen una nova blau de l'Almada Pelayo, Marc Anyelles que no transforma la directa, l'Oviedo que retallava distàncies amb el 7-2 i ja al tram final doncs, Martí Portela feia el 8-2 i una victòria que bé, doncs, permet al Vendrell doncs, acabar la primera volta en cinquena posició amb 20 punts i podent retallar 2 punts al líder del Xum que es va deixar un empat a la pista del Companyia i per tant el Vendrell que acaba a 9 punts de l'ascens directe en acabar aquesta primera volta i a 7 del playoff que marca el Cerdanyola amb 27.
Bé, això és el que ens ha explicat i ara, doncs, com que ja han fet els equips d'aquí del Penedès, anem a veure el que ens ha deparat els serveis mèdics Penedès, aquest trofeu a la regularitat que ens ajuda 3-8 i Casino Unió Comercial.
Serveis mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Bé, i comencem per aquest derbi. Comencem pel Calafell, Jordi. Vinga, som-hi.
Doncs aquí sumava 4 punts Camps, 3 Domènec, 3 Mines i 2 Gepi.
La General
encapçalada per Camps ara amb 33, segon Domènec amb 32 i tanca el podi Mires amb 24.
Pel que fa al Noia Freixanet, aquí sumava 6 punts Toni Salvador, 4 Ivan Morales, 2 Blai Roca. La General l'encapçala Blai Roca amb 54, 52 per Ivan Morales, 24 per Jordi Bargalló. Canviem d'escenari, ens anem a Vilafranca, Vilafranca-Sant Just.
Doncs sí, pel Vilafranca sumaven 4 punts Xus Fernández, 3 punts Humberto Méndez i Roger Martí i 1 punt Joan Vázquez i Sergi Torné.
La General
l'encapçala el porter Xus Fernández amb 61 punts, en segona posició i a certa distància hi ha Sergi Torné amb 40 i tancant aquest podi Arnau Ribas amb 19.
I ens anem cap al Vendrell.
Doncs aquí sumava 6 punts Gabri Villares, 3 Ferretti, 2 Martí Portela i 1 Gerard Montserrat.
Bé, així estan les coses amb aquest trofeig a la regularitat de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Bé, i ara passem a la secció femenina, passem als resultats d'aquesta Lliga Iberdrola.
Doncs sí, aquí teníem un partit interessant el dissabte al vespre, que era el Palau i el Vilassana, que eren segon contra tercer, i el resultat va ser favorable a les lleidatanes per 1-2, arrabassant les lleidatanes aquesta segona posició al Palau, que el Palau fins ara anava en segona posició, i les lleidatanes les empaten i estan les dues amb 30 punts. Seguit dels resultats, tenim que el Fraga va guanyar 5-2 al Sant Cugat, el Manlleu 3-1 al Vigues i Riells, el Gijón 9-1 amb el Raxoi, el Corunya 4, Cerdanyola 2, Voltregà 0, Mataró 0 i Benvibre 6, Alcalà 2. La classificació general encara l'està encapçalant el Gijón, el Telecable, amb 33 punts, i tal com deia fins ara un moment, el Vilassana va rebassar aquesta segona posició al Palau, i estan empatats Palau, Vilassana, Palau i Fraga amb 30 punts, tallant aquí el quart lloc a la zona dels quatre primers.
Així estan les coses a la Lliga Iberdrola. Anem ara per aquestes quatre cares del Noia Freixenet per la propera temporada. Jordi, tu mateix.
Doncs sí, és una informació que avançaven els companys dels Tribuneros, de Ràdio Sant Sadurní.
Sí, ja t'ho dic jo, amb permís de Carlos Cortijo.
Exacte. I bé, doncs, en aquesta informació, doncs, els Tribuneros, que deien, doncs, aquestes quatre cares noves, que consisteixen en Martí Zapater a la porteria, per tant, el vilanoví que tornarà a la porteria del Noia, complirà la seva segona etapa. Ja dèiem fa unes setmanes que quan va sortir publicat el nom d'Oriol Codony doncs, a les xarxes, doncs, no era cert, perquè el Noia en tenia un altre. Doncs, bé, doncs, ara ja ha sortit el nom verídic, que és el de Martí Zapater, procedent del Lleida. I pel que fa als jugadors de pista, els tres noms que sortien, doncs, eren David Gelmà, procedent del Caldes, també Jean Courtielles, que en aquest cas arribaria pel Barça, probablement cedit, i també en aquest cas també ens també avançaven un altre nom, que és el de Pablo Nájera, que en aquest cas, doncs, arribaria procedent del Lodi.
Bé, aquestes són les cares noves del Noia, que pues, és el que corre més. No sé si tens algun altre nom que soni abans d'hora.
Bé, sí, hem vist que també les últimes hores, també a Portugal, doncs a OKPT han anunciat que Toni Pérez tornarà al Liceu, que és una informació que, de fet, doncs, ja havien bellugat també a la Corunya, però sembla que OKPT, doncs, ja la dona com per ferma. I també la renovació de Lucas Ordóñez pel Benfica.
Pues així tenim les coses. Anem a repassar ja, que anem malament de temps, el que serà la propera jornada. Comencem per aquesta Hockey Lliga. Partits: divendres comença el Barça a les 6:30 davant de l'Alcoi, dissabte aquest Calafell-Caldes, també dissabte el Picat, Digitècnic, capital del Vipatí, Vilafranca, i ja ens anem el diumenge, Liceu, Lleida, Vic, Noia Freixenet, Sant Just, Reus i Igualada, Voltregà. Tenim tele, Jordi?
Sí.
A part del Noia, segur?
Sí, exacte. El diumenge es porta 3:15 al Vic, Noia, i a les 4:10 el partit de la xarxa serà el Sant Just, Reus.
Bé, anem cap a la Hockey Plata, Raimon.
Doncs sí, en el grup nord tindrem els partits dissabte, Dominicos, Sant Cugat, Vendrell, Sant Feliu, Companyia de Maria, Cerdanyola, Xum Massanet, Espanyol, Mataró, Igualada. I per diumenge ens quedarà el Tordera, Oviedo.
Anem cap a l'altre grup. Aquí tenim Ribes, Girona, Congrés, Alcobendas, Taradell, Barça Atlètic, Manlleu, Olot, Reus Deportiu B, Alhambra i Lloret, Palafrugell. Anirem ja baixant categoria per la propera jornada Lliga Iberdrola.
Doncs sí, a la propera jornada de la Lliga Iberdrola tindrem els següents partits, que és Vigues i Riells, Fraga, Sant Cugat, Voltregà, Mataró, Corunya, Cerdanyola, Benvibre, Alcalà, Gijón, Raxoi, Palau i Vilassana, Manlleu.
Bé, ens anem cap a les femenines, on tenim l'equip de Vilafranquí.
Doncs
i
sí,
em sembla que aquesta setmana va anar bé la cosa.
Doncs sí, el Vilafranca, que està enquadrat en aquesta primera catalana femenina, jugava el seu partit aquest passat cap de setmana i guanyava per 7-0 al Sant Cugat, i tenim les vilafranquines en segon lloc de la taula classificatòria a un punt del Palau. El Palau l'encapçala amb 40 punts i el Vilafranca està amb 39.
Tornem als masculins, anem a la Nacional Catalana amb aquest Vilanova,
Caldes-Vilanova, sí. Els vilanovins es van desplaçar a Caldes, els vilanovins que venien de guanyar a l'anterior jornada, estan a la mitja taula classificatòria, i els hi hauria d'haver servit per poder escalar més llocs a la taula a la classificació, però el partit de Caldes no va anar gaire bé i van acabar perdent per un ajustat 4-3 i es queden amb aquesta desena posició a mitja de la taula de classificació de la Nacional Catalana masculina. I pel que fa a l'Igualada, l'altre equip que tenim proper, va fer un empat a 1 amb el GEC. L'Igualada també està en setena posició amb 28 punts i una mica més amunt que el Vilanova.
Anem, canviem de categoria, la primera catalana, on el Noia, el bàsquet, el vaig poder anar a veure, es desfeia del segon classificat. El Noia va primer, segon era el Mollerussa, partit trepidant i amb un bon resultat per l'equip de casa.
Doncs sí, els del Noia van guanyar 4-2 amb el Mollerussa, un Mollerussa que també tenia jugadors penedesencs, com el porter Ferran Manyé o l'entrenador de Piera, Marc Soler, que ja està instal·lat a les terres lleidatanes, i per tant aquest Noia que encapçala aquesta classificació, que a més la va eixamplar al capdavant de la classificació, perquè el Mollerussa era el segon classificat, i ara el Noia Freixenet és primer amb 43 punts i el Mollerussa és segon amb 39.
La resta d'equips d'aquí?
Doncs sí, tenim el Calafell, el derbi Calafell-Vilanova va ser 4-3 favorable al Calafell, el Capellades va guanyar 4-0 el derbi de la Noia amb l'Igualada, el Vilafranca va guanyar 1-3 a casa del Sant Cugat i el Vendrell va perdre a Sant Manat 4-3.
Seguim baixant de categoria, anem cap a la propera.
Doncs sí, tenim aquesta segona catalana, amb els equips d'aquí, també d'aquí casa nostra, on tenim que el Reus Ploms va guanyar 6-5 en el Vendrell, el Riudevitlles va perdre també a Riudoms 5-6, el Vilanova va empatar a 4 amb el Montbui, el Cubelles va guanyar 9-2 amb l'Amposta i el Sant Ramon va guanyar 4-2 amb el derbi amb el Capellades.
El Sant Ramon, que el tenim per la part alta, quasi.
Doncs sí, tenim que aquesta segona catalana, en aquest grup encapçalat els equips de casa nostra, tenim que el Sant Ramon és tercer a la classificació amb 32 punts.
I anem a la tercera.
Doncs sí, la tercera catalana, tenim intractables el Torrelavit, que ha guanyat tots els partits, ha jugat 13 partits, n'ha guanyat 12 i només n'ha empatat un, i està al capdavant de la classificació amb 37 punts i ja té el segon classificat, que és el Ribes, a 6 punts amb 31, i aquest cap de setmana passat va guanyar amb el Noia Freixenet 5-6.
Sí, li van ajustat. Jordi, no sé, ens queda un minutet, no sé si tens alguna cosa més per afegir.
Sí, que el dissabte hi va haver una petita polèmica a les xarxes perquè el compte InfoManager d'Instagram va anunciar el fitxatge de Sergi Panadero pel Voltregà. A Twitter se'n va fer ressò també el compte OkLigaM, i justament amb aquest compte va respondre el president del Voltregà, David Soy, desmentir la informació. I amb això doncs, va generar una mica de controvèrsia, de debat, però bé, doncs, sembla que finalment doncs, aquest fitxatge doncs, no es farà.
Doncs bé, aquí doncs que se'ns ha tirat el temps a sobre. Nosaltres sempre sobre patins i rapidet. Ho deixarem fins la setmana que ve. Jordi, Raimon, fins la propera.
Fins la propera, bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.